Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. La protecció del paisatge del Priorat és un dels pilars per al desenvolupament econòmic i social de la comarca per als darrers anys. I és en aquest sentit en el que hem de seguir treballant, impulsant projectes com la candidatura del Priorat a la UNESCO, la Carta del Paisatge o la Carta Europea del Turisme Sostenible. Alhora, també cal que reivindiquem el que és imprescindible per a la conservació d'aquest paisatge, i és que cal que la comarca pugui decidir sobre temes tan importants com, per exemple, l'aigua del riu Siurana. Us imagineu que ens declaren Patrimoni de la Humanitat i el riu que travessa la comarca de punta a punta baixi sec? I també hem de ser nosaltres els que decidim el model de turisme que volem, i en això és el que s'està treballant en el marc de la CETS. Cal que prenem consciència que per fer tot això és necessària la implicació de tota la societat prioratina, des del primer i fins a l'últim habitant dels 23 pobles de la comarca. En l'informatiu d'avui, que continua amb la ronda d'entrevistes als representants polítics, parlarem de tots aquests temes i d'altres qüestions amb el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater. També us explicarem que un informe del Consell General de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible del govern francès ressalta la Carta del Paisatge del Priorat com un exemple a seguir en matèria de política paisatgística i desenvolupament sostenible. I encara sense deixar de parlar del tema, repassarem la jornada que el passat dilluns va tenir lloc a la seu del Parc Natural del Montsant sobre el paper del món de la restauració en el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Finalment, us explicarem les activitats que aquesta setmana ha celebrat la Biblioteca Salvador Estrem i Fa, i en els esports, Joan Harque repassarà els resultats dels equips de futbol prioratins. Enric Massip ens explicarà que de moment no hem d'amagar la roba d'abric perquè la setmana que ve torna el fred. Comencem! Continuem amb el cicle d'entrevistes amb els representants polítics de la comarca. Avui canviem d'institució, deixem enrere l'Ajuntament de Falset i passem a abordar els diversos temes que afecten l'actualitat del Consell Comarcal del Priorat. És per això que tenim amb nosaltres el seu president, el senyor Jordi Sabater. Bon dia, senyor Sabater.
Bon dia.
Voldríem començar aquesta entrevista pel tema que més afecta la comarca els darrers mesos, la falta d'aigua i el transvasament del sistema Siurana Riudecanyes. Després de la moció aprovada pel ple del Consell i pel Consell d'Alcaldes del passat juliol, com tenim la cosa?
Bé, aquest tema, nosaltres a través del Consell Comarcal vam decidir posar-ho en mans d'un assessorament, d'un equip de juristes, per tal de que explorar les diferents possibilitats que hi ha i, bueno, i actuacions per part nostra a nivell jurídic o pel que calgui, no? Llavors, està basada segurament en diverses coses, una que és el tema de les concessions, la concessió actual de l'aigua del Siurana, i l'altre seria el tema del trasbassament de conca, i l'altre seria el caudal ecològic, cosa que afectaria el que és a medi natural, no? Vull dir, és un caudal ecològic que no s'està complint, i bueno, són els tres fronts per on segurament s'abordarà. Darrerament hem tingut una reunió amb diferents actors d'aquí de la comarca, amb la gent aquesta d'aquest assessorament que ens porta el tema, per a, bueno, anar explicant-nos una mica per on aniran els trets, però bueno, definitiu encara no hi ha res i probablement amb el termini de 2-3 setmanes tornarem a tenir una reunió on ja ens explicaran una mica més les resolucions i tot el que han estat ells treballant en aquest sentit.
Vale, parlava vostè que ja des del Consell s'han buscat vies jurídiques per afrontar el tema. Via política de diàleg amb la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, amb l'Agència Catalana de l'Aigua?
A veure, amb l'Agència Catalana de l'Aigua ara fa, bueno, de fet, des de l'any passat que no n'hem parlat. Darrerament, quan encara hi havia govern a la Generalitat, vam tindre una reunió a Barcelona amb el conseller Rull i el director de l'ACA, la secretària general de Medi Ambient, la Marta Subirats, i vam estar parlant, bueno, del tema, que n'havíem parlat en una reunió anterior aquí al Consell Comarcal. La intenció era de convocar una taula de l'aigua on hi fossin totes les parts, però, bueno, degut a que la conselleria doncs, ha passat el que ha passat, vull dir que no hi ha conseller actualment, això, aquest tema s'ha endarrerit, però tenim notícies de que hi ha intenció de convocar aquesta taula de l'aigua. Però nosaltres, directament amb la comunitat de regants de Riudecanyes o concretament també amb l'Ajuntament de Reus, no hem tingut cap conversa oficial, diem.
Val. Fa uns dies, l'EGPEC, Ecologistes en Acció i la Plataforma en Defensa de l'Ebre van presentar un informe sobre els efectes del transvasament al riu Siurana. Treballen coordinadament tots els partidaris d'acabar amb el desviament d'aigua cap a Riudecanyes o cadascú va una mica per lliure?
En aquest cas, a veure, nosaltres aquí hem aglutinat una sèrie d'actors de la comarca, diem, que són el Topografo, amb els seus alcaldes, el president, evidentment, la Plataforma en Defensa del riu Siurana, també hi ha un representant, l'Ajuntament de Falset, que també ha tingut una part molt activa en tot el tema de l'aigua, i el Consell Comarcal. Aquestes altres reunions, bueno, s'han fet, nosaltres no n'hem tingut constància ni se'ns ha convidat, diguem-ho així. Bueno, creiem que arribarà un punt que haurem de sentar-nos tots i anar tots a la mateixa direcció, perquè si no, no té sentit que cadascú faci la guerra pel seu compte, creiem, no?
Mm-hmm. Val, llavors, tornant a l'esfera política que parlàvem una mica abans, amb la moció que es va aprovar per unanimitat al Consell Comarcal del Priorat, se va presentar a instàncies de la CUP al Consell Comarcal del Baix Camp i a la Diputació de Tarragona. Va ser rebutjada als dos llocs, sí. I amb els vots a favor de grups que aquí hi van votar a favor, amb
sí.
Els vots en contra, diguem.
Bueno, aquest és un tema que rebase, diguéssim, el que és els partits polítics, diem, no? Que en una zona un mateix partit polític està en contra d'un transvasament i a l'altra zona, doncs, a millor hi està a favor. Crec que és un tema territorial i que està una mica per sobre de lo que són les ideologies polítiques, Nosaltres lo que hem de procurar és que a nivell de comarca anem tots a una, que és lo que ens interessa més. Crec que això és fonamental.
Sí, bueno, però representa que els partits que estan, per exemple, posem-hi a la Diputació, també representen el Priorat, no?
Sí, clar. Però, bueno, nosaltres no hi tenim, a la vista està, que no hi tenim massa incidència. A nivell del meu partit polític, a mi em van fer consulta, jo els hi vaig exposar el nostre punt de vista des de la comarca, i crec que en algun d'aquests casos potser se van arribar a abstindre, o, bueno, no sé si van votar en contra de la moció, però tampoc van votar a favor, es van abstindre, crec, no? Sí, és el que deia, no? És un tema que sobrepassa l'àmbit dels partits, crec. Sí.
Val, i d'ara en endavant, quins passos toca seguir? Ja m'has parlat de la reunió aquesta que teniu prevista amb l'equip dels juristes. Què més té previst fer des del Consell Comarcal?
Bueno, a partir de que tinguem la reunió aquesta i que ens expliquin i que ens diguin les possibilitats i per on hem d'actuar, sigui via Confederació Hidrogràfica, no ho sé, el que sigui, llavors iniciarem pues, les actuacions que calguin. Però també pensem de que ens hauríem d'acabar coordinant amb tots aquests altres sectors, diguéssim, que hi ha com, o associacions, com pot ser el GP, com pot ser Unió de Pagesos, que sabem que s'han bellugat també en aquest sentit. També els demanaríem des d'aquí que miréssim de fer les coses una mica coordinades, perquè no és bo de que cadascú faci la guerra pel seu compte.
Val. Un altre tema espinós i que cada dia la tenim més al damunt és tota la polèmica que s'està generant, sobretot als pobles del nord de la comarca, arran del pas pel Priorat de diverses curses de bicicletes que es preven multitudinàries i que causen talls i molèsties a la població.
Sí, sí, aquest és un tema, bueno, molt actual i preocupant. Ja fa uns quants anys que s'està produint aquest fenomen. N'han parlat algunes vegades al Consell Comarcal, no s'ha acabat de prendre mai cap decisió en ferm, Però el darrer consell, bueno, vam treure el tema perquè és un tema que preocupa molt i al sector, sobretot el sector turístic i de restauració de la zona aquesta que dius, de la zona nord, bueno, de la zona que afecta el pas d'aquestes marxes cicloturistes, perquè no són curses. Bé, amb aquest consell d'alcaldes, vista la preocupació i en alguns casos alguns alcaldes totalment en contra de que es produeixin i d'altres alcaldes doncs amb la majoria doncs amb bueno, oposant-se a que se celebrin, no? Però bueno, d'una manera no tan estricta, sinó amb regulació del que representen aquestes marxes. Bueno, vam arribar a la conclusió d'elaborar un document que no cal que sigui una moció, però sí un document de manifestació dels alcaldes exposant el nostre punt de vista i el nostre parer respecte a aquestes manifestacions esportives, no? Ara l'estem elaborant, se pot dir que quasi que el tenim ja fet, i properament el passarem als alcaldes i el més probable és que abans de final de mes fem un altre ple, pràcticament per a aquest tema, perquè interessa doncs, donar una resposta ràpida, i paral·lelament amb això ens volem posar en contacte doncs, no sé, amb Federació de Ciclisme, Trànsit, Governació, totes les institucions que afecten el tema de les carreteres. No? I bueno, nosaltres creiem que a nivell turístic doncs, no és el model que nosaltres estem proposant per la comarca, amb tot el que s'està fent en qüestió de candidatura a UNESCO i de Carta Europea de Turisme Sostenible, doncs realment aquest no és el nostre model. Creiem que és una llàstima, jo ja ho he dit repetides vegades, de que una activitat esportiva com és el ciclisme, que entre el que podríem considerar una activitat respectuosa, doncs al convertir-se en una massificació d'aquest calibre, pues, es torni en contra de lo que realment té de positiu aquesta activitat, no? I hauríem de regular-ho d'alguna manera. No volem dir que no es pugui fer cap prova d'aquestes, però no amb la quantitat que s'estan fent ara, evidentment.
És a dir, el problema doncs ve a la quantitat de el volum de les marxes cicloturistes.
Sí, correcte. Nosaltres enguany la notícia que bueno, a vegades hi ha gent, jo vaig estar el dilluns es va celebrar una jornada al Parc Natural sobre amb l'àmbit de la CETS, de la Carta Europea de Turisme Sostenible, amb una reunió, doncs bueno, hi va haver una jornada que es tractava del tema restauració i productes de l'àmbit local, no? Després vam tindre una mica de trobada amb la gent del sector de restauració i turístic de la zona aquesta de la part nord i bueno, hi ha molta, molta preocupació. Jo els hi vaig doncs, bueno, prometre de que tiraríem endavant aquesta iniciativa, però bueno, nosaltres podem arribar on podem arribar, nosaltres no tenim el poder de prohibir determinada, perquè ni les carreteres són nostres, ni podem regular exactament segons quines activitats. Ara sí que podem expressar el nostre parer, com vam fer amb el tema del ral·li, que tampoc és que diguéssim no, és que no volem prohibir el ral·li, no ho vam dir que el volem prohibir, però que estàvem en contra, que no ens representava aquesta activitat, no? També hi ha una mica de confusió. S'està dient de que són proves de que porten 8.000 ciclistes a la comarca. Això és fals. Nosaltres mos han dit, a lo que hem pogut parlar amb la gent que ho organitzen, que els hi hem exposat ja la nostra preocupació, però que la comarca, si bé la prova, diem, sí que són 8.000 ciclistes, a la comarca n'entren uns 2.500, que és on tallen la inscripció de la ruta aquesta que passaria per la zona concretament del Montsant, diguem, al voltant del Montsant, no? Però bueno, és igual, seguim pensant de que 2.500 ciclistes per aquestes carreteres pues és un problema que ho col·lapsen i bueno, la gent que ha de vindre aquell dia pues s'ho pensen, you know, i no venen, millor dit.
Sí, me parlaves d'aquesta que és la gran fondo, la polar fondo, no t'ho sabia.
Bueno, una és igual, una és la Mussara i l'altra és de Cambrils.
Sí,
vale? La de Cambrils, sí, ara els noms exactes tampoc.
La gran sí. Polar fondo o alguna
sí, cosa. Sí.
Va, bueno, però vull dir, els pròxims mesos el que volia dir és, no només és una, n'hi ha diverses.
Sí. Sí, sí, hi ha aquestes dues, una concretament és el 14 d'abril, la Gran Fondo, la Polar, el que sigui, de Cambrils, vale? I llavors el 3 de juny tenim la de la Mussara. Vale? Entremig o abans, crec que abans, hi ha una que és la BTT, aquesta Priorat, que surt i acaba aquí Falset, que jo també volia destacar aquest tema. No? Aquesta prova, la d'aquí de Falset, és una prova que amb menys ciclistes i que pel fet de ser BTT i de, bueno, té un caire diferent de les de carretera, creiem que no hi ha hagut cap ningú que s'hagi queixat de les molèsties que pugui representar això pels camins ni res que s'hi assembli. I és més, aquesta cursa sí que deixa algo a la comarca, perquè la gent que ve a participar d'aquesta BTT del Priorat, pues s'hospeda al Priorat, i perquè, clar, surt de Falset i acaba a Falset. Mm-hmm. Per tant, la gent s'hospeda en el Priorat, a Falset, a Gratallops, a la Vilella Baixa, perquè a mi em consta que a la Vilella Baixa, quan hi ha aquesta BTT, els allotjaments també s'omplen. Mm-hmm. Doncs vol dir que bueno, que algú aporten a la comarca, i a més no representen cap molèstia, o un mínim de molèstia, diem.
Val, bé, seguim parlant amb altres temes. A principis d'aquest any, l'estat espanyol hauria d'haver enviat a la UNESCO la candidatura Priorat Montsant-Siurana. Saps si ja s'ha enviat?
Sembla ser que sí. Sí, per les notícies que tenim de la gent de Prioritat, que són els que estan seguint, que es pot dir dia a dia el tema, ja està en mans de UNESCO, tot el dossier traduït al francès, i ja el tenen ells, i ara ja, bueno, ja és qüestió dels avaluadors que es comencin a moure durant aquest any.
Ara representa que els avaluadors han de vindre a valorar el projecte in situ, no?
Sí, sí, ara vindran, faran les comprovacions que calguin de tot el que s'ha dit, del dossier, del pla de gestió que comporta aquest dossier, i a veure, i demanar, en algun cas, potser demanaran algun aclariment o alguna, no sé, algo que pugui complementar pues, el fet de que tot el que s'ha dit i tot el que s'ha escrit, diem, millor dit, doncs és la realitat, no?
Val, si tot anés bé, l'any vinent, a principis de l'any vinent, la nostra comarca podria ser declarada Patrimoni Mundial.
Sí, bueno, més que a principis cap a mitjans, sí,
cap a
però sí,
ve.
Exacte, sí.
I confia vostè?
Home, jo hi tinc molta fe. La veritat, és allò que dius, home, hem arribat fins aquí, ho hem de creure que sí. És difícil, perquè també hem de reconèixer que és una candidatura complexa. Vull dir, a vegades amb to humorístic diem, escolta, la propera vegada potser presentem una ermita, no? que serà una mica més fàcil. Un territori, un mosaic agrari, i bàsicament això, un territori és difícil d'explicar i de justificar i d'explicar tots aquests valors, vull dir, és complexíssim, però bueno, jo crec que s'ha fet una feina molt bona. Hem tingut assessorament de gent que està doncs, ja relacionada amb UNESCO, i que bueno, ells ens diuen que la dificultat que hi ha amb aquesta candidatura, però doncs, bueno, som on som i amb totes les possibilitats d'arribar-ho a ser.
Mm-hmm. I... Molt bé. Val, i ja finalment, ja per acabar, no podem deixar de parlar de la situació política a Catalunya. Estem sense govern, amb un 155 en vigor. Està afectant això al funcionament del Consell Comarcal?
A veure, Sí, evidentment, evidentment que està afectant, perquè això ens afecta a tots. Hi ha algunes coses que, bueno, a nivell econòmic hi ha alguna mena de subvenció ordinària que ve de la Generalitat, i que en aquest cas ja no ve de la Generalitat, perquè ja ve del govern central, d'Economia, Ministeri d'Economia i Hacienda de l'Estat espanyol, i ara estan pagant puntualment. Bueno, deu ser una manera de dir, doncs, bueno, ara nosaltres paguem, no? Quan abans, si la Generalitat no pagava, era perquè no arribaven els recursos de Madrid, perquè, clar, els recursos sempre han d'arribar de Madrid, o fins ara, no? Llavors, en aquest sentit, diem que pot anar més bé. Ara, en el sentit de les decisions polítiques, sí que afecta, perquè hi ha coses que no es prenen decisions, no hi ha ningú que faci la funció de conseller, i per lo tant tenim una mica encallat. Una concretament, tenim els fons PEC, que tenim una part subvencionada, i després se van fer unes al·legacions de dos o tres punts que no ens havien aprovat, i aquestes al·legacions estem esperant des de fa mesos que es produeixin. Ara sembla ser que després de Pasqua ja tindrem la resolució, però clar, és una cosa que considerem que si hi hagués hagut govern, això ja s'hauria tirat endavant, perquè després el temps corre, vull dir que aquests fons tenen un període d'execució, sí, i el temps està corrent, per tant interessa, que volia dir que una d'aquestes accions aprovades és el Banc de Terres, que és el que estem a punt de posar en marxa amb la contractació d'algú per a iniciar, doncs, els treballs d'aquest Banc de Terres.
Val, i ja, última pregunta. Com a cap d'Esquerra a la comarca, com creu que s'ha de quina creu que és la solució per acabar amb tota aquesta situació?
La veritat és que és complicat. Bueno, la meva opinió és que, no ho sé, potser mos vam espantar massa de pressa, i ara, amb tot aquest període, des de que es va fer la proclamació, entre cometes, de la República fins ara, el govern central ens ha anat menjant el terreny, i cada vegada ens el està menjant més, i no ho sé, jo crec que o plantem cara o, bueno, deixem-ho córrer, no? Perquè és que no podem estar de la manera que estem ara. No es pot estar, cada vegada l'Estat està agafant més força, i nosaltres estem a l'espera de no sé què. El que és evident és que hem de tindre govern, perquè si no un país no funciona. Tenim uns pressupostos que no, clar, encallats, en fi. Però jo, la veritat, és que amb la situació actual me sento bastant decebut, diem, no? Esperava més de tot plegat, la veritat.
Bé, doncs, moltes gràcies a Jordi Sabater, president del Consell Comarcal del Priorat.
A vosaltres.
Un informe del Consell General de Medi Ambient i el Desenvolupament Sostenible, encarregat pel Ministeri de la Transició Ecològica i Solidària de França, cita les polítiques catalanes de paisatge i la creació de l'Observatori del Paisatge de Catalunya com un exemple a seguir per aquell país. El document, que estudia les polítiques i actuacions de 8 estats i regions europees en matèria de paisatge per identificar aquelles que es podrien transposar a França, destaca com un exemple a seguir la Carta del Paisatge del Priorat, com a projecte impulsat i pilotat pels habitants d'aquesta comarca, que han decidit agafar les regnes del futur del seu territori, recolzant-se en la renovació de l'economia vinícola local, cita el text. Així mateix, el Consell General francès cita, entre les diverses iniciatives catalanes, els 7 catàlegs del paisatge que ha redactat l'Observatori. Són instruments que han permès determinar la tipologia i estat de conservació de 134 paisatges d'arreu de Catalunya, identificar els seus valors i, especialment, proposen objectius de qualitat a assolir que s'han d'executar mitjançant directrius. Així, els objectius de qualitat es transcriuen directament, ressalta l'informe. L'estudi recomana al govern francès seguir els passos d'altres territoris com Catalunya i definir una autèntica estratègia global establint les prioritats en funció dels actors i dels territoris implicats. També aposta per introduir una visió paisatgística en les polítiques sectorials i impulsar la cultura del paisatge entre la ciutadania. El Parc Natural del Montsant i el Consell Comarcal del Priorat van organitzar una jornada el passat dilluns a la Morera del Montsant, sota el títol Oportunitats per la restauració i pels productors locals en clau de turisme sostenible. La iniciativa anava adreçada als principals promotors de la gastronomia local, al sector de la restauració i a tots aquells productors locals que ofereixen visites, ja siguin obradors, cellers, i s'emmarca en la Carta Europea del Turisme Sostenible. La jornada es va celebrar a la seu del Parc Natural del Montsant i va comptar amb les intervencions de la professora de cuina i escriptora Mariona Quadrada, que va parlar sobre els valors gastronòmics del Priorat, i la tècnica del Parc Natural del Montsant, Montse Solà, que va explicar què és la Carta Europea del Turisme Sostenible. També es van celebrar una taula rodona amb el títol Com pot beneficiar les sets als restaurants i productors locals. A més, la jornada va servir per escollir el representant del sector de la restauració a la taula de turisme sostenible del Priorat. L'objectiu de la jornada era animar el sector de la restauració perquè es comprometi amb el turisme sostenible, partint de la metodologia participativa que ofereix la Carta Europea de Turisme Sostenible del Priorat. És per això que també es van convidar a restaurants i productors acreditats amb la carta perquè compartissin les seves experiències i expliquessin les oportunitats que ha significat aplicar millores de gestió en relació a l'entorn natural per oferir un millor servei als clients. La Biblioteca Salvador Estrem i Fa va acollir ahir divendres la presentació del nou llibre de l'autor falsetà Fede Cortés, un nou volum de la saga dels detectius Johnson & Johnson, que s'enfronten ara a un nou cas en el llibre Ausetans i extraterrestres, editat per Neopàtria. L'acte va comptar amb la presentació de Miquel Puig i va acabar amb un tas comentat de Vins Montsant. Els germans Johnson són dos detectius que viuen a la plaça de la Quartera de Falset. De fet, hi viuen i treballen, perquè el menjador del seu pis serveix també de despatx professional. Per a desplaçar-se, utilitzen un 4L de segona mà amb matrícula de Huesca. D'Hongria, els hi agrada dir a ells. Així mateix, la biblioteca també va acollir ahir el taller de poesia per a infants titulat Plantem Poemes, i que es va organitzar en el marc dels preparatius del Dia Mundial de la Poesia, que se celebra el proper 21 de març. Tot seguit, els esports amb Joan Jarque.
Els esports. Benvinguts als esports de Ràdio Falset. Empat a 2 gols en la visita del Falset Esportiu al camp del Montroig del passat cap de setmana. Els falsetans van marcar Unai Cabrera al minut 39 i Jaume Guiu al 71. Amb aquest punt, l'equip de la capital del Priorat és 9è a la classificació amb 33 punts. En la propera jornada, l'equip falsetà rebrà la Floresta, demà diumenge a les 5 al Nou Domènec Aragonès. Pel que fa al Porrera, va guanyar per 1-3 en la seva visita al camp de la Floresta. Els gols els van fer José Antonio Asensio al minut 14:67 i Amin Takfa al 59. Una victòria important que serveix a l'equip priorití per sumar 3 punts, que els deixa a una 15a posició amb 22 punts. El Porrera rep aquest dissabte a les 5 de la tarda al Racing de Bonavista. Derrota els juvenils del Falset davant de la Joventut Bisbalenca per 6-2. Els nois de la capital del Priorat continuen amb la ratxa de mals resultats i continuen 14ens a la taula amb tan sols 12 punts. En aquests moments, l'equip juvenil està jugant al Nou Domènec Aragonès contra el Cambrils Unió. I en futbol sala, el Priorat Nord va sortir escaldat de la pista de la Selva del Camp amb un contundent 11-2. Els de Cornudella, però, continuen quarts amb 31 punts. Aquest diumenge, a les 6, visiten la pista del Cambrils. Pel que fa a l'equip copsanenc, es va imposar per 3-2 contra el Móra la Nova. Ignasi Pena va marcar el minut 3:35 i Marc Llagostera el 37. Avui dissabte a les 5, el Capçanes jugarà a la pista del Cipte al Canà. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu un molt bon cap de setmana.
I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Una setmana força variable és el que hem tingut aquí a la nostra comarca, amb una situació canviant, amb dies de pluges, de pluges, en general poc importants, alguns brots de tempesta, amb un tro, és a dir, una situació canviant que doncs, ha provocat, com diem, alguna petita precipitació que no ha transcendit massa. El que queda de cap de setmana ens presentarà una certa tranquil·litat, avui dissabte i demà diumenge, però a última hora s'iniciarà una baixada de les temperatures i possiblement hi ha una inestabilització en els propers dies. En tot cas, això anirà veient, però doncs, aquest cap de setmana l'estabilitat per mi està gairebé garantida i a última hora del diumenge notarem doncs, ja una mica més fresca que s'accentuarà en la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem destacat aquest dia com avui, però de l'any 1619, a la ciutat d'Orense portaven 40 dies de pluja sense parar, provocant molts mals als conreus i greus inundacions.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!